Benvinguts a un nou capítol de Mentri Mentre, sóc Joan Rius de Dolça Metzina i estic aquí amb Mercè Rius, filòsofa i autora de Discurs contrafeminista que acaba de publicar a Editorial Afers. Hola Mercè, gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Primer de tot, comencem amb el títol. A què es deu el títol de Discurs contrafeminista?
Bé, això ho indico una mica ja a l'etapa del llibre, però m'explico una mica més. Aquest discurs és un pamflet, és un pamflet que és molt crític respecte a les manifestacions del feminisme que dominen, predominant en el nostre entorn més proper. No és una crítica al feminisme en si mateix, és a dir, no nega pas la necessitat d'una emancipació, d'un moviment d'emancipació de les dones, sinó més aviat la deriva que jo entenc que ha pres darrerament el feminisme. I és per això que el títol contrafeminisme va contra aquesta deriva, però no és evidentment un discurs antifeminista. És una cosa diferent.
Quan es llegeix el llibre, s'intueix que una de les situacions que tu esmentes en l'assaig és que el feminisme es troba amb el problema de que ha d'existir en un entorn que empeny fort en contra seu i que per resistir ha de fer servir una mica, per dir-ho així, les armes de l'enemic, no?
Jo el que entenc és que, certament, de vegades sí, s'han d'usar, és inevitable usar les armes de l'enemic, però també penso, és el que intento expressar al llarg del llibre, que si aquest ús es perllonga molt, si no té els dies comptats, és a dir, si no... Si dura massa, de vegades o sol acabar girant-se en contra dels mateixos, de les mateixes en aquest cas, que han adoptat les armes.
El llibre hi esmenta un primer moment d'alliberament, que dona origen al feminisme contemporani, que és el maig de 68. Una mica el llibre segueix com un fil que va més en sentit temàtic que en cronològic, però sí que hi ha una primera qüestió amb el maig del 68 que dona, per dir-ho així, l'entrada al que són els moviments feministes més recents.
Sí, segurament sí, jo potser no usaria la paraula origen, em sembla una mica exagerat, però que dona entrada al feminisme contemporani, el que nosaltres coneixem, o almenys jo, els de la meva generació, doncs sí. Però el que m'agradaria potser assenyalar és que va ser un moment crucial, jo no en tinc cap dubte, però jo entenc que potser va ser més gràcies, o sigui, més atribuïble a la comercialització de la píndola anticonceptiva que no pas el famós moviment estudiantil. Perquè aquí hi ha una altra qüestió que m'agradaria assenyalar, i és que entenc que un dels problemes grossos, un problema gros o greu del feminisme actual, és que tira massa de símbols, de simbolisme. Al capdavall, el maig del 68, per a nosaltres, o sobretot per a vosaltres, jo encara el vaig viure d'alguna manera, encara que era molt era petita, doncs el maig del 68 és símbol. I s'estira molt de veta dels símbols en detriment de la mateixa realitat. I per dir-ho d'una manera molt lapidària, jo diria que hi ha massa gesticulació i poca efectivitat.
Durant el maig del 68 es defensa, entre altres coses, l'alliberament sexual, també de les dones, evidentment, però no només. I el llibre parles de la diferència entre... que és una de les parts que a mi personalment m'ha semblat més interessant, que és la diferència entre la llibertat de l'amor i la llibertat del desig. I dius que l'amor és poderós mentre que el desig no. No sé si ens ajudaries a entendre una mica aquesta distinció.
No ho sé, perquè em sembla que em demanes massa... bueno, si et va interessar, ho celebro, però en tot cas, a veure, ja ho dic, aquest llibre no és un assaig de filosofia, encara que hi ha filosofia, perquè jo sóc filòsof i aleshores és inevitable, sinó que més aviat el que faig sí que poso en joc idees filosòfiques, però senzillament em limito o m'extralimito posant-les en joc per veure si realment poden tenir alguna incidència favorable a la situació actual sense cap garantia, és clar, perquè només és una prova, són provatures, i sense cap garantia, i aquí incloc també les garanties teòriques, no hi ha garanties teòriques. Però sí que m'he atrevit a algunes coses, per exemple, m'he atrevit sobretot en aquest tema del poder, en el sentit que jo crec que es pot mantenir sense gaires problemes això, doncs que l'amor és poderós i el desig no, fins i tot es pot entendre d'una manera intuïtiva, però només això sí, precisant que quan parlo de poder, parlo que del poder respecte a un mateix i mai, evidentment, de poder sobre l'altre. Aquesta seria una diferència important a remarcar.
Hi ha algunes coses, com per exemple un moment del llibre en el qual fas com una frase que diu que la moral actual és com una paròdia frívola del cristianisme. Un treball també amb les escriptures fa servir, més que un treball amb les escriptures, fa servir alguns exemples bíblics, com per exemple el de Salomé o el de Lilith, per contraposar-los a Eva, i aquesta baixa, cotitza a la baixa, diguem-ne, Eva, i en canvi Lilith o Salomé cotitzen una mica més a l'alça. No sé si això té a veure amb aquesta paròdia frívola del cristianisme, sense voler sobredimensionar la importància d'aquesta frase en concret.
No, espero que no se m'acusi de ja fer jo una paròdia frívola del cristianisme, que en aquest cas, més que del cristianisme, parlo de tradició jueva, però també, evidentment, de la cristiana, per exemple, Milton, està molt clar. No, quan jo esmento, dic paròdia frívola del cristianisme, és una qüestió que he dit també en altres textos, que no tenien res a veure, o molt poc a veure amb el feminisme, i fa referència al criteri moral. I s'insisteix molt en el criteri moral entès com la moral com una moral de les intencions. I el més greu no és això, no seria aquesta qüestió, sinó que això també s'aplica a la mateixa veritat. No només el criteri moral és el de les intencions, aquest és el tradicional, per dir-ho així, per a la cultura cristiana, sinó que també les intencions arriben a ser el criteri de la mateixa veritat. I això ja és gairebé obscè. Però dic que és una paròdia perquè parteix d'un principi cristià, moltes vegades segurament ni sabent-ho, perquè ja sabem que l'educació religiosa a les escoles no abunda, sinó que la qüestió és que l'altra cara de la qüestió, i per això és paròdia, és perquè en canvi no es té en compte el manament "no jutgeu i no sereu jutjats", que és un manament que es pot entendre també en un sentit moral, però jo fins i tot m'estimo més entendre en un sentit més, diguem-ne, cognoscitiu, en el sentit de que no jutgeu i no sereu jutjats, perquè és que és impossible conèixer les intencions de l'altre. Els mitjans van plens de judicis, en aquest cas, respecte a les intencions de l'altre, doncs això és, evidentment, és una impostura, perquè no és impossible conèixer la intenció de l'altre. I encara és més, després que Jesús digués això, aquesta frase, "no jutgeu i no sereu jutjats", després van venir Kant i encara va venir Freud per advertir-nos que de vegades ni un mateix no és capaç de conèixer les seves pròpies intencions, en realitat.
Ara jo parlava d'aquests personatges femenins que fas esment, d'aquestes dones, més aviat, que fas esment en el llibre, de Salomé, de Lilith, i no mencionava Medea, que és un personatge que sí que has tractat més en profunditat en algunes obres anteriors teves, com penso en Contrafilòsofos o inclús alguns articles, perquè Antígona i no Medea és el que em ve ara al cap. I en aquest sentit, jo volia preguntar si en la defensa de la feminitat, diguem-ne, hi ha residus d'aquesta ideologia patriarcal que l'ha subjugat històricament, i si aquests personatges et serveixen com una mena de contrarèplica a, per exemple, als models d'Eva o d'Antígona, en el cas de Medea el d'Antígona, en el cas d'Eva el de Lilith, o el de, en un moment donat, Salomé, que és una cosa encara, fins i tot encara més grotesca. No sé si et serveix per fer aquestes contraposicions.
No, ara tornes amb l'Eva i Lilith i m'agafes a contrapeu, perquè no veig gairebé com relacionar-les amb Medea i Antígona. Clar, en aquest cas que Medea seria la dolenta, Lilith també, però les feministes justament reivindiquen, algunes feministes, Lilith, perquè és el que s'entén que era la dolenta segons el patriarcat. Però el cas és que quan vaig escriure Contrafilòsofos, justament, doncs a mi el que em va xocar és que les feministes, que en aquell moment unes coneixien, vull dir, és que jo havia pogut llegir, no diré evidentment totes ni moltes, però unes quantes que parlaven del tema, doncs que la seva reacció enfront de Medea era la tradicional, era gairebé, per dir-ho d'una manera molt, molt ràpida, de considerar doncs, que Medea era una dona desnaturalitzada, en nom justament d'aquest amor matern, que quan es parla ara molt, molt, molt sovint. No sé, no crec que sigui... Ja veus que no és el mateix que l'actitud enfront de Lilith, però és que, a més, hi havia l'altra peça, que ja no sé ben bé amb qui relacionar-la, perquè Antígona senzillament era una verge. Per tant, no m'acaba de quadrar el paral·lelisme entre un i altre. Però el que sí que remarcaria, o que vaig remarcar en aquest llibre i en aquests articles que eren derivats del llibre, senzillament, és que, ja dic, les feministes, quan parlaven de Medea, el que deixant ara amb independència de la immoralitat del seu acte, que aquí hi hauria molt a discutir sobre la immoralitat de l'acte, en el sentit que, evidentment, Medea sacrifica els seus fills, i això per nosaltres és absolutament immoral, i també ho sembla per l'autor del llibre, perdó, de la tragèdia, però, en tot cas, en aquella època, bueno, i després, i a Roma, doncs, hi havia una llei que permetia als pares sacrificar els fills, els pares, els mascles, l'home, no? I no la dona. Però, bueno, deixant de banda aquesta qüestió, que en aquest moment no m'interessa especialment, el que jo vaig dir de Medea és que ella havia copsat perfectament quin era el punt feble del patriarcat. Ella ho copsava perfectament, que sabia que era la descendència per via masculina. Atacava allà on feia més mal. Mentre que Antígona, quin és el mèrit d'Antígona segons la tradició? I no he vist que, no veia que les feministes diguessin el contrari, o se n'adonessin gaire. Antígona el que fa és facilitar a Creont la possibilitat d'absorbir la família, els llaços familiars més íntims, dintre de la institució estatal. I per això, justament, crec, no debades, no s'hauria d'oblidar que Hegel, doncs, en l'aire, l'heroïna aquesta Antígona, perquè, caram, Hegel és el filòsof de l'estat en sentit fort. I això jo em semblava que les feministes continuaven, doncs, en la línia de sempre, sense adonar-se ben bé de quina era la qüestió, al meu entendre.
Això de l'estat fort em sembla que en parlarem més endavant, perquè és una altra qüestió que m'agradaria repassar, però abans parlaves de la possible relació entre Lilith i Medea. Hi ha una possible relació que jo hi veig, que és que les dues són enteses com l'enemic, entre cometes, del patriarcat, i alhora les dues maten nens. Almenys Lilith hi ha com tradicions en les quals era com una mena de bruixa que s'enduia els nens i els assassinava i tota la pesca. I això ens porta al tema de l'amor matern, que també és una qüestió. Ara parlaves de la desnaturalització de Medea, en el sentit de que trenca amb aquest amor matern. Clar, hi ha un moment del llibre que trobo molt interessant, que és l'amor matern és un dels pilars d'aquesta suposada feminitat, i alhora és com un biologisme molt present en els discursos actuals, que biologitza d'alguna manera la condició femenina.
A veure, no, jo en el llibre que consti que no m'he ocupat especialment de la maternitat, o almenys, perdó, no sóc conscient d'haver insistit gaire en aquest tema, però que certament darrerament sembla que és el que està a l'ordre del dia i contínuament doncs se'n parla. El tema de la maternitat és actualment sí, s'insisteix molt. Jo en algun moment del llibre dic que espero que no sigui això, però que segons com pren la forma del que seria la ideologia en el pitjor sentit del terme ideologia. Faig altres usos del terme dintre del llibre, però en aquest cas seria el marxista, que seria doncs donar fer una lectura o falsa o senzillament equivocada, no diré falsa amb intenció, sinó equivocada, de la realitat, que l'únic que fa és contribuir a mantenir o a reforçar l'ordre vigent, que per altra banda és el que el feminisme voldria, sens dubte, doncs afablir o fins i tot destruir, no? Aquesta seria la qüestió doncs, de la maternitat. Pel que fa al tema de l'amor matern, bé, jo, a veure, jo considero que en un moment, per dir-ho ja molt ras i curt, en un moment en què es considera que el mateix sexe, que consideren, no dic que jo m'hi apunti, però vull dir que considera que el mateix sexe és de construcció social, em sembla que és evident que l'amor matern també és una construcció social. Com ho és qualsevol, o sigui, que l'instint, diguem-ho així, que l'instint, perquè gairebé estem parlant d'instint, no? Des del punt de vista biològic, també és de construcció social en aquest sentit, no? I com ho és, d'altra banda, qualsevol sentiment humà que s'identifiqui, perquè els sentiments, amb un sentiment, en principi, s'identifica, segurament podem dir que s'identifica pel seu objecte, no? Però aleshores, d'ençà del moment que hi ha una identificació del sentiment a partir del seu objecte, ja hi ha una construcció lingüística i social, i penso que l'amor matern doncs, també és això. I afortunadament, perquè a mi m'agrada que m'estimi una dona i no una mamífera.
Ja ara parlaves de la qüestió del gènere i el sexe, que generalment el sexe era la part biològica i el gènere la part de construcció social, i actualment pot estar-se anant cap a discursos que entenguin el sexe també com una construcció social. Hi ha una part de l'assaig, una qüestió en la qual dius que per tu només hi ha un gènere, que és el gènere humà. I alhora dius que aquesta creença en un únic gènere, que és el gènere humà, és en si mateixa, com he dit, una creença. I aprofites per diferenciar entre creença i fe. En quin sentit dius que el fet de creure en un sol gènere, que és l'humà, és una creença?
És una creença perquè no és demostrable, no puc demostrar, i justament, a veure, jo com ja he dit que en el text no faig afirmacions unilaterals, sinó que les faig sempre relatives,
Sí,
no?
sí, sí, sí.
Amb una altra cosa, i ho relaciono justament amb el tema de la llibertat. La llibertat també, vulguem o no, és una creença perquè no podem demostrar que som lliures. I quan dic demostrar, tampoc estic parlant de les matemàtiques, és clar. Estic referint-me al fet que n'hi ha prou d'esmentar, n'hi hauria prou d'esmentar els condicionants biològics i psicològics per reconèixer que no som lliures, o per dir no som lliures perquè estem condicionats per la biologia i per la psicologia. I en aquest sentit, doncs, la llibertat és una creença que estic disposada a defensar fins al final,
Sí.
i en aquest sentit, doncs entenc que el gènere humà, doncs, la creença, que pensar que el gènere només és un i és l'humà, també és una creença que estic disposada a defensar. La diferència entre la creença i la fe, bé, és que una creença admet de ser argumentada, de fet demana que se l'argumenti, mentre que la fe comença justament allà on s'acaben els arguments. No els arguments acaben, comença la fe. La creença no, la creença és argumentable. I en aquest sentit parlo jo de defensar una qüestió, argumentant-la en la mesura del possible o dels meus possibles.
Ara parlaves de la qüestió dels condicionaments biològics, que és una de les parts interessants, diria jo, no només d'aquest assaig, sinó del teu pensament en si mateix, de la teva obra anterior, vaja, i del teu conjunt de pensament. Clar, en un moment parles de que els condicionaments biològics són condicionaments, efectivament, però no hem de, diguem-ne, normalment se'ls es tendeix a entendre'ls com una cosa que ens determina, però des del teu punt de vista, aquests condicionaments biològics tampoc són determinants, encara que sí que afecten, com bé deies, a la llibertat que un té, diguem-ne, un parteix d'allà.
Aquesta és la pregunta difícil, és la
Sí,
més
és.
teòrica. A veure si me'n surto. Bé, el que jo intento expressar és pel que fa als condicionants biològics, que sens dubte existeixen, és que cal distingir entre si ens determinen, de fet, o si ens han de determinar, sempre des del punt de vista social, eh? Si ens determinen socialment o si ens han de determinar socialment. Nego rotundament, el que nego rotundament és la segona, en el sentit que no ens haurien de determinar socialment. Per què? Perquè la paraula determinar, doncs, en sentit propi, significa imposar-se necessàriament i no admetre cap altra opció exclusiva més que, doncs, que aquesta, la que s'anomena determinant, no? I això és el que ja nego, no? No ens han de determinar socialment. Ara, hi ha determinació o no n'hi ha? Bé, és obvi que el fet de ser un XX, una XX o un XY, doncs determina en un sentit que potser jo diria, diguem-ne, presocial. Ja no diguem-ne social, diguem-ne presocial. Per exemple, els XY no menstruen. Això és així. I per tant, doncs, en aquest cas, algú ara diria: no, però és que també hi ha algunes dones que tampoc no menstruen. Sí, clar, però en aquest cas són l'excepció, eh? Vull dir, hi ha excepcions. Evidentment, la natura està plena d'excepcions, eh? Però de les excepcions, que és una altra qüestió que s'observa actualment molt i que em sembla molt, no em sembla convenient, és que es tendeix a voler convertir l'excepció en regla. I aleshores perd sentit la regla i l'excepció alhora. Vull dir, no té gaire sentit això. Bé, en tot cas, pel que fa a la defensa de la llibertat, malgrat la determinació, jo m'he basat sempre, deia, de fa anys, en la filosofia de Sartre. M'interessa perquè no nega, que és un determinisme, accepta el determinisme, vaja, en termes científics podríem dir-ho així, és innegable, no? Però no nega la llibertat, perquè la llibertat depèn justament de què fem d'allò que ens determina. Hi ha unes determinacions, però la llibertat estarà i comença justament, doncs, en el moment en què decideixes fer allò amb aquestes determinacions. Ara, qui ens escoltarà, o ens escolta, potser pensarà de seguida en la intervenció mèdica, és a dir, en el quiròfan i en els avenços de la biotecnologia i en les hormones i coses així, però no m'estic referint a això ben bé, no? Perquè el qui acuta el metge, la medicina, en aquests termes, vol que l'alliberin d'uns condicionants biològics, però al capdavall se sotmet a uns altres condicionants biològics. Substituir uns condicionants per uns altres. I si no s'hi sotmet, per tant, és un ús de la llibertat, és obvi que això es fa lliurement, però és un ús, al meu entendre, limitat de la llibertat, que ens deixa en el mateix lloc, pel que fa a la llibertat en sentit radical, ens deixa en el mateix lloc on estàvem abans, perquè estaven, que havíem de decidir sobre què fèiem dels nostres condicionants previs, i després hem de decidir què fem dels nostres condicionants doncs que hem assolit, que hem triat, no? Per tant, doncs, aquesta és la qüestió, no? Doncs que la llibertat consisteix a reconduir socialment allò que hem decidit. I en aquest cas sí, la llibertat també està, doncs, també en el decidir. Però que quedi clar que jo s'entén que no s'han de decidir impossibles tampoc. Ara aquí ve una altra pregunta. I què és impossible i què no ho és? Aquesta és la qüestió, no? Bé, doncs, en això jo crec que cal atenir-se sempre, en cada moment, a les circumstàncies molt concretes. No atenir-se, com he dit abans, a l'abstracció de les ideologies, que són purament abstractes, ni dels simbolismes, que són també pura abstracció, sinó a les circumstàncies concretes. I això té a veure amb una altra de les meves manies, si vols dir-ho així, teòriques, que és el materialisme.
Sí, de fet, la teva lluita contra l'abstracció ja forma part també de la resta de la teva obra. I ara, canviant completament de... Bueno, no completament, però canviant una mica el tema, hi ha la qüestió de que hi ha un seguit de disposicions legals que acompanyen la lluita feminista i que es reivindiquen com conquestes dels moviments feministes. Tu ja a l'assaig ja dius que això ha de ser forçosament així, perquè hi ha un seguit de lleis que ajuden a millorar certes situacions, però que alhora no s'han de confondre els mitjans amb els fins. I que dius que a vegades hi ha una certa sensació de que es busca que l'Estat acabi establint els fins de la lluita feminista, que serien aquestes disposicions legals, quan en realitat aquestes són mitjans per aconseguir un canvi molt més profund. No sé si ho he entès bé.
No sé si t'entens, jo m'he
potser m'he embarbussat una mica.
No, és el teu, no és problema teu, no. Bé, per dir-ho molt ràpidament, no sé, això ho deia jo, que això de mitjans i fins, crec que ho deia potser d'una manera una mica molt ràpida i tampoc sense, la veritat, sense aprofundir gaire ni reflexionar gaire pel que fa a l'ús dels termes, no? Però en tot cas, el que podria respondre ara és que l'objectiu del feminisme no crec que sigui passar-se la vida pledejant als tribunals, no? És això. O dit d'una altra manera, que l'emancipació de les dones no crec, en general, de les dones en general, no crec que ens arribi gràcies als jutges. Però el que observo és el que he dit abans, vull dir que el que està passant és que crec que s'està convertint l'excepció en norma. L'excepcionalitat, casos excepcionals que... encara que siguin excepcions que siguin nombroses, però que en tot cas són excepcions i que evidentment obliguen a això, doncs, a acudir als tribunals. Però bé, el que seria desitjable, òbviament, és que aquest recurs als tribunals hagués de ser certament excepcional i que es produís molt poques vegades. És necessari, és imprescindible, sens dubte. Preferiria que no fos tan sovintejat, ni calgués que fos tan sovintejat en el cas que calgui sempre. Però, dit d'una altra manera, no és un tema del que jo m'hagi ocupat especialment en el text, encara que evidentment hi faig referència, inevitable, per la situació en la qual es trobem, perquè jo entenc que si les relacions sexuals han d'estar supervisades, han de ser supervisades per l'Estat, ja podem plegar. No és aquesta la qüestió, em sembla que és irrisori, és absurd, vaja, per mi seria insuportable.
Mantenint-nos en la qüestió legal, per dir-ho d'alguna manera, hi ha un moment en el que argumentes que algunes d'aquestes disposicions, algunes d'aquestes lleis, han pogut afectar a la qüestió de la presumpció d'innocència en alguns casos. I també parles d'una mena de victimització que alhora que afavoreix, també pot acabar subjugant quan a la dona només se la concep en tant que víctima. No sé si...
Sí, bé, dius en alguns casos, jo no dic en alguns casos, però sí, quins casos són? Els de les anomenades agressions sexuals o violació, que se'ls vulgui donar, perquè ara ja sembla que tampoc ja no s'utilitza la paraula vetjació, que també existeix, no? Bé, en tot cas, ja he dit que jo no conec els afers jurídics, vull dir que no parlaré directament del que es fa en els tribunals perquè ho desconec, no? Uh-huh. Jo el que sé, doncs com la majoria ho sé, a través del que m'informo, més que saber, me n'informo a través dels mitjans, tot i que he de dir que he vist que algunes, no algunes, més d'una, massa i tot al meu entendre articulistes, fan ús del que diuen els mitjans, o sigui, els mitjans quan pretenen que informen sobre el que està passant uh-huh. en els tribunals, no? I utilitzen justament com si allò ho reciten el que diuen els mitjans com si es tractés de la Bíblia uh-huh. i a més sobretot quan es tracta de linxar, ho dic en sentit metafòric, és clar, uh-huh. del linxament en sentit metafòric del presumpte culpable, és així, eh?
Uh-huh.
Això. I per tant jo només em quedo quan parlo, no?, del que diuen els mitjans, de la meva reacció enfront del que diuen. I el que sembla que si d'entrada, quan ja hi ha una denúncia,
uh-huh.
Es considera que la persona que denuncia, en aquest cas, ja és una víctima, això vol dir d'entrada que el denunciat és culpable. Bueno, si, ja abans del mateix judici ja seria culpable. I per tant, doncs, aleshores aquí hi ha una inversió, sembla, vull dir que real, només imaginària, és igual, mm-hmm. En aquest cas no, jo entro, vull dir, no és que sigui igual, és que no entro a distingir-ho, doncs, entre el que seria abans, doncs, en els tribunals la presumpció d'innocència, no? Vull dir, la presumpció d'innocència vol dir que s'ha de demostrar la culpabilitat, no? I en aquest cas sembla, doncs, que es parteix del supòsit que ja és culpable i, per tant, és l'acusat el que ha de demostrar la seva innocència. S'ha de demostrar mm-hmm. la innocència i no demostrar la culpabilitat. I damunt, pel que he llegit jo, sembla que aquesta demostració de la culpabilitat no exigeix cap prova material o física,
uh-huh.
sinó només, doncs, és la paraula dels uns i dels altres, no? I que, doncs, el jutge haurà de dirimir, doncs, qui realment té la raó, qui no la té. En aquest cas, doncs, això és el que jo diria, no? Però, i pel que fa a la qüestió, perquè em sembla que la teva pregunta té dos parts, no? Per una banda això de la presumpció d'innocència,
sí.
I per altra banda la qüestió de la víctima, no?
Mm-hmm.
Bé, jo la veritat és que una de les coses que més defenso en el llibre, al llarg del llibre,
mm-hmm.
és la idea de la responsabilitat, però no per si mateixa, també per si mateixa, però en tot cas la relaciono sempre amb el poder. Vull dir que la responsabilitat està vinculada amb el poder, ser responsable és ser poderós d'alguna manera, i ser poderós és ser responsable. Però el concepte de víctima, per mi, la víctima, per definició, una víctima és irresponsable.
Uh-huh.
Evidentment, si no, no seria víctima, és irresponsable de l'acte que l'ha convertit en víctima, eh?
Mm-hmm.
No parlo de més enllà d'això, sinó d'aquest acte. I per tant, si no seria, dic, no seria víctima. Eh? Hi ha una responsabilitat de la víctima respecte a l'acte.
Evidentment.
Però el que, i això, tinc res a dir, és així.
Sí.
Però, en canvi, el que ja em molesta, el que ja no aprovaria, si és que va per aquí la cosa, és que es consideri víctima algú per la seva pròpia condició genèrica, sexual, femenina, digue-li com vulguem, per la seva mm-hmm. condició femenina. O sigui, mm-hmm. si per definició les dones són víctimes, aleshores jo em veig massa assimilada, massa semblant als menors d'edat. No?
Mm-hmm.
I en aquest cas, si ens trobem en una situació en la qual la paraula de l'acusat val menys que el de la víctima, però la víctima és en bona mesura irresponsable, no dic de l'acte, no de l'acció, sinó no del motiu de la judici,
mm-hmm.
en si mateixa, aleshores jo no sé com poden tirar endavant aquests judicis, però sí que ho sé, m'imagino, tot queda en mans dels advocats, no?
Mm-hmm.
Llavors és el reialme dels advocats, que en aquest cas, de tota manera, em sembla que es comencen a trobar amb problemes, no? Vull dir que ho solucionen, tot s'externalitza, no? I ho solucionen els advocats.
Acabes l'assaig fent esment de la ironia i del materialisme i de la desunió necessària, no? Hi ha un moment que dius, feministes del món, desuniu-vos. Deixo que ho expliquis tu, encara que hi ha un moment que parles de la ironia i de en quin sentit t'agrada utilitzar-la, no?
Sí, parlo de l'ironia i a més en algun moment del llibre, però del text, però és que a més hi ha molta ironia, molta al llarg de tot el discurs.
Uh-huh.
Em sembla que algunes vegades potser ni tan sols es notarà, perquè faig ús, és que hi ha ironia fins i tot en l'ús dels termes.
Uh-huh.
Jo uso uns termes que no formen part, per dir-ho així, del meu idiolecte, no formen part, i són termes que uso en benefici del lector, perquè són els que són d'ús comú, els que hi ha als diaris, fins i tot hi ha aquest ús de la llengua franca, l'anglès, de paraules molt conegudes, però que, vaja, que l'anglès en cap cas ha estat mai la meva tercera llengua, vull dir, no, no, no. Per tant, hi ha aquesta ironia al llarg de tot el discurs, i al final sí que bé, també és una mica les ganes d'acabar amb una frase doncs, que sigui potent, no? Que cridi l'atenció. Hi ha una mena d'una paròdia de la consigna marxista, però que ja he dit en alguna ocasió que es manté absolutament fidel a l'esperit de Marx. Esperit no en el sentit espiritual, que sigui un esperit, sinó en el sentit de la manera de pensar, de la ment, de la intel·ligència marxista o del discurs de Marx, més ben dit. Es manté fidel al discurs de Marx. En el sentit és que Marx sempre fa una crida, i justament això és el materialisme marxista, a defugir l'abstracció, que és el que també, i jo també és el que intento, en benefici del moviment feminista. És a dir, el que nego és, no s'hi val de dir totes les dones som iguals, totes les dones no som iguals, no? I aquí ve aquesta sentència, feminisme, aquesta consigna, aquesta interpel·lació, feministes del món desuniu-vos, m'explico una mica, doncs per què? Doncs perquè es tractaria, el que estic animant és a fer valer la singularitat de cadascuna, de nosaltres, de vosaltres, com dir, escolteu-me, feu valer la vostra singularitat i dueu endavant la lluita, sobretot des d'aquesta singularitat, és a dir, també feu-la en nom d'allò que compartim, d'allò que compartiu, però també i sobretot en nom d'allò que no podreu compartir mai, que és la llibertat de cadascuna. Hi ha una cosa que compartim però l'altra que no, i és aquí una defensa d'aquesta singularitat de la llibertat de cadascuna, que crec que és la que queda, intento reflectir en aquesta crida, no? I això té a veure, sens dubte, com ja has dit, amb el meu materialisme, que és posat ja en altres llocs, en un assaig filosòfic pròpiament dit, en aquest, i que, no sé, jo podria resumir, vols dos mots clau, un altre, dos mots clau, jo diria, doncs...
Ara farem l'abstract.
Sí, ara que defenso, per una banda, la meva tesi, defensar la materialitat de l'existència, i per altra banda, la indeterminació de la llibertat. I ja no dic res més perquè són mots claus, s'han de buscar dintre del text.
Qui vulgui saber a què es refereix la Mercè més en profunditat pot optar per llegir aquest discurs contrafeminista publicat per Editorial Afers, o pot llegir els assajos anteriors, parlàvem abans de contrafilòsofos, que d'alguna manera toca també la qüestió del feminisme i la qüestió de si és possible pensar sense que hi hagi una qüestió patriarcal de fons, perquè en el propi esperit de la filosofia ja hi ha aquesta manera d'entendre les coses des de la vessant masculina, que és la que sempre ha sigut preponderant. També matèria, el grau zero de la filosofia, que és on es parla més directament de la qüestió de la materialitat de l'existència.
D'aquests mots clau.
Exacte.
Discurs no hi són.
I n'hi ha molts altres, també, diguem-ne el nom sense por, Independència, que potser és el que més s'assembla a aquest llibre, en el sentit de que no és un assaig pròpiament filosòfic, però que també qui hagi llegit a la Mercè veurà que sempre hi ha un rigor conceptual, encara que no sigui el rigor que s'espera d'un assaig filosòfic com per exemple Matèria, però que sempre hi ha molt a dir i molt a llegir en els seus assajos. Mercè, moltes gràcies per estar amb nosaltres i esperem tenir-te en el futur en motiu de la publicació d'algun altre dels teus llibres.
Això espero, gràcies de nou.